Tinc en línia a aquesta hora el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Xavi Llevaria. Bon vespre, bona nit.
Bona nit, bon vespre.
Volem repassar amb vostè què és el que ha de fer la població, cada ciutadà, a mesura que ara que estem en unes setmanes tan preocupants, en què segurament el que ens diuen doncs, les estadístiques pel que fa a evolució del coronavirus, doncs és probable que ens trobem en què els contagis vagin pujant davant d'aquest tipus de situacions en què ens podem trobar, que és que algú conegut o algú amb qui hàgim estat doni positiu o fins i tot doncs, nosaltres mateixos. I a la mateixa vegada, amb la mateixa conversa, doncs, aprofiten també per saber què és el que s'està fent des de l'Agència de Salut Pública. Senyor Llevaria, començant pel principi, i la pregunta potser més òbvia. Una persona es troba malament. Ha d'anar al CAP o què és el que ha de fer?
Sí, evidentment.
Pot anar al CAP,
Qualsevol
pot anar al CAP.
Sí, però això és fonamental, és a dir, que qualsevol indici de sintomatologia en relació pues, que tingui que veure doncs, inclús que sigui inclús estomacal, respiratòria, febre, malestar, etc., qualsevol tipus, vagi al seu centre d'assistència primària. I el pitjor que podria fer és no anar-hi, no? Perquè igual està fent un Covid, diríem, pausisintomàtic o amb poca clínica i un s'automedica i aleshores no és conscient de que pot ser una persona infectiva i continua fent una vida normal i aquí és on podem tenir un important gap, no? en tot el tema de transmissió. Per tant, el primer és acudeixi al seu CAP i el metge ja prescriurà i analitzarà.
D'acord. No, li preguntava perquè abans, fa l'inici de la pandèmia el mes de març, la recomanació era trucar al 061. Ara hem superat aquesta fase, per tant, el que ha de fer una persona que es troba malament és anar al CAP. D'acord.
Sí, anar al CAP. El 061 és un element també, és a dir, que el 061, una persona que igual té algun problema de mobilitat o té algun dubte, etc., el 061 també és un element fonamental en treure dubtes, és a dir, que són sistemes complementaris, però si una persona es troba malament, perquè si truca al 061 li dirà que vagi al CAP, també.
D'acord. Si el metge, pels símptomes que presenta aquesta persona malament que es troba malament i va al CAP, troba que són símptomes que poden estar relacionats amb Covid-19, se li fa la prova al moment?
Si el centre té la capacitat de fer-ho, el més adient seria fer-la al moment, és a dir, no perdre temps, perquè cada vegada que perdem temps, és a dir, l'ideal en aquest cas sempre és anar més ràpid i la detecció més precoç. Per tant, s'hauria de fer el més ràpid possible i al moment, sempre quan el criteri del metge orienti el diagnòstic en aquesta direcció.
Uh-huh. Vostè ha dit, si es té capacitat de fer-ho, hi ha casos en què no hi ha capacitat de fer-ho al moment?
És possible que en alguns casos, si el pacient el tens davant teu, segurament sí. El problema és, jo estic parlant més amb la capacitat de que en algun moment, si has de comprar com molts caps, alguns van o pots trucar al CAP i donar una cita prèvia que passin alguns dies en relació amb aquest tema. Però jo crec que si tu avises, en aquest cas, la sintomatologia, hauria de ser el més ràpid possible, sí.
D'acord. En alguns casos, doncs, pot ser que no puguis fer-se en aquell moment, es dona cita i, per tant, s'envia la persona a casa. Vostè ha dit, pot ser que passin alguns dies. Què ha de fer aquells dies la persona que està pendent?
Suposo que haurà parlat amb el metge i el metge li haurà dit que estigui a casa, evidentment. Per tant, aquella persona que té sintomatologia també ha de tenir l'autoconsciència de que fins que no li fan la prova, però és igual, inclús quan li facin la prova, no? Després el metge prescriurà que estigui en casa fins a veure el resultat de les proves. Per tant, el que ha de fer és estar a casa, evitar contactes amb els convivents i fer mesures higièniques, bàsicament, d'autoaïllament, de neteja de mans, de no compartir tovalloles, de sectoritzar allà que pugui, no? els estris, no?, que utilitza a casa, etc., que siguin diferents que els estris que utilitza la resta de la família.
S'ha treballat en algun document que aquestes persones que estan pendents a prova PCR doncs puguin presentar a les seves feines, perquè a vegades els símptomes són lleus, és a dir, un podria, es troba prou bé com per poder anar a treballar. Està previst això o no?
Presenta aquesta situació, bueno, es presenta des de situacions que una persona tingui símptomes i no vagi al CAP, que evidentment ha passat, ja hi han passat diversos brots en relació amb aquest tema, o que una persona amb símptomes i que li prescriu el metge fer aïllament no ho faci, i també pot passar en aquest cas. És a dir, que tenim una variabilitat d'aspectes, no?, en la qual una persona tenint símptomes i no tenint encara la prova PCR no pot complir aquelles condicions d'aïllament que li prescriu al centre d'atenció primària.
Això perquè no hi ha previst un document com de baixa, de prebaixa laboral a l'espera d'una prova PCR?
La prescripció pensi que en el moment que fa una prova PCR, home, si el metge no l'ha vist, no li podrà efectuar el document. Però
no,
si
l'ha vist i li ha dit, miri, ara aquí al CAP no podem fer la prova. Vagi cap a casa, clar, que el trucarem per fer-lo. Aquesta persona, que s'ha de quedar a casa, entenc, no?
I quan surt positiva, li fa la baixa des del dia que està a casa. Vull dir que això no és problemàtic.
Ja, però aquell, no sé quants dies, aquesta és l'altra pregunta que li puc fer, quants dies poden arribar a passar fins que se li fa la prova a algú?
Això però no ho sé, perquè és molt variable. Em fa una pregunta, una variabilitat tremenda. Depèn del CAP, etc. Nosaltres des de Salut Pública sempre diem que tot el que acortem el temps en relació a inici i símptomes i fer la prova, doncs és temps que guanyem al virus.
Ja, jo ho dic perquè hi pot haver un problema amb persones que presenten simptomatologia lleu, que van al CAP a fer-se la prova i els diuen que en aquell moment no se li pot fer, que vagin cap a casa i que potser passen 3 o 4 dies abans no el truquen per fer-li la prova. En aquests 3 o 4 dies, qui tingui un contracte més o menys estable doncs haurà d'avisar la feina i potser presentar algun paper que ho acrediti per absentar-se de la feina, o fins i tot es pot tractar d'un autònom que necessiti treballar en aquells dies per necessitat, o per necessitat fins i tot. Esclar, quan es tracta de simptomatologia lleu, què empara que aquells 3-4 dies que poden arribar a passar aquella persona es quedi reclosa a casa?
No és que empari, que empara la després d'aquella persona faci el PCR i pugui tenir la data de baixa des de que prescriu el metge. Per tant, en aquest cas podria estar emparat perfectament. Existeixen mecanismes. Una altra cosa és que un autònom vulgui treballar i tingui... El primer que empara és la consciència personal, en aquest sentit, evidentment. I la segona també és la consciència empresarial, en la qual, si tu tens un treballador que té símptomes, tots els protocols diuen que l'has d'enviar a casa i aspirar aleshores que el sistema sanitari actuï, faci la PCR i li doni la baixa.
L'entorn més proper d'aquesta persona que està esperant una prova PCR, que jo crec que és important saber en quin tant per cent de casos, no sé si tindrà això perquè novament estem parlant de molta variabilitat, però en quin tant per cent de casos les proves no es poden fer al moment, perquè jo crec que això té una importància cabdal, i més en el moment en què estem.
No, jo no tinc aquesta informació de quins casos no es pot fer la prova al moment. Li torno a explicar que el que és important és que acortem el temps, no? I que tot el que sigui acortar el temps en relació a l'inici símptomes i el diagnòstic positiu és el millor. I, per tant, el sistema ha d'anar en aquesta direcció.
És normal que ara per ara hi hagi CAPs on no es puguin fer les proves al moment, tenint en compte la situació de pandèmia i de rebrots?
Desconec si hi ha CAPs que no es puguin fer la prova al moment. És possible que sí, que hi hagin alguns. Però en aquest cas insisteixo en que el que interessa és que tots els CAPs puguin fer la prova al moment i, per tant, tinguin la informació disponible el més aviat possible.
Tornem a la situació quotidiana. A casa tenim un familiar que està esperant a fer-se la prova amb simptomatologia lleu o més avançada i que espera, o s'ha pogut fer la prova i espera resultat. Què ha de fer els seus convivents? Què han de fer? També s'han de confinar? S'han d'anar a fer la prova? Què han de fer?
Bé, en principi la persona aquesta que és que està pendent de prova, el que ha de fer és, en certa manera, autoaïllar-se del tot el que pugui, tot el que li permeti la seva vida familiar, de convivents, autoaïllar-se a casa. I els convivents en aquest moment no els podem autoaïllar perquè encara no són contactes d'un cas positiu, no? I el que per això li deia una mica la necessitat de la rapidesa de la prova, perquè aleshores si en 24 hores la tenim, els i surt positiva, els convivents són contactes estrets i haurien de passar també l'època de quarantena. No obstant, són pacients sans, no? O són sans, persones sanes. I per tant, el que s'ha d'intentar és allà, és a dir, intentar el sistema millor dintre del possible d'aïllament del cas de la persona positiva respecte als seus convivents.
Mm-hmm. Quan la persona dona positiu...
I aquí existeixen circuits, no? Clar, imagini vostè que aquí el tema de l'habitatge incorpora una variabilitat important de qualitat. Qui té dos banys s'ho pot permetre. Qui té un bany no. Els habitatges que tenen més dormitoris i pots allà aquest cas en el dormitori o pots que dormi en aquest dormitori, doncs possibilita aquesta situació en relació a aquells habitatges on no pots tenir aquesta disponibilitat. El circuit del menjar, de les safates, els cestis que utilitza pel menjar, la roba, els llençols, etc., les tovalloles, etc., doncs s'han de tenir circuits de neteja singulars per al que és el cas, per al que són els contactes del convivent.
En cas que, efectivament, doncs, a casa tenim una persona que ha donat positiu, a les persones, a la seva família o les persones amb les que viu, se'ls hi fa la prova?
Als contactes no, se'ls hi fa la prova, se'ls hi fa un seguiment i el que si aguda ells mostra sintomatologia, aleshores tindrien que fer-se la prova, sí. Però si no mostra sintomatologia, en un principi no es fa la prova.
Però sí que han de quedar confinats a casa fent quarantena.
Correcte, sí.
En aquest cas, es va parlar en el seu moment, i no sé si ja es fa. S'ha treballat també en aquest cas en un document de baixa laboral per a aquelles persones que conviuen amb un malalt que ha donat positiu i que, per tant, han de fer quarantena i no poden anar a treballar?
Sí, des del moment en què aquelles persones pel sistema sanitari són detectades o identificades com a contactes estrets del cas, aleshores en aquell moment, de seguida, es tramita la baixa laboral per a aquelles persones. Sí, és el mateix.
Ara hem estat parlant dels contactes... directes, convivents de la persona que ha donat positiu.
Sí.
Anem als contactes que no viuen amb aquesta persona que ha donat positiu. Quantes persones hi ha fent les tasques de rastreig, les trucades, ara mateix a Catalunya?
Bueno, no, el rastreig el fan els epidemiòlegs. És a dir, identificar els contactes els fan els epidemiòlegs, perquè són els que truquen al cas i fan l'enquesta epidemiològica. I ells fan. El que fan, els que vostès diuen rastreig, són les persones que fan després que el seguiment de contactes, és a dir, els que truquen als contactes durant 0, 7 i 14 dies per veure si han desenvolupat algun tipus de malaltia o bé per veure, si han desenvolupat inici de símptomes i derivar-los al sistema sanitari o bé per veure també si hi ha algun tipus de problemes d'aïllament, de necessitat de serveis socials, dels ajuntaments, etcètera, etcètera.
Quanta gent entre identificadors i rastrejadors hi ha treballant a la mateixa Catalunya?
És difícil dir-li bàsicament el nombre, però estarem igual al voltant de 400 professionals, por ahí, més o menys.
Quantes?
Uns 400 professionals... treballant entre el rastreig, la identificació de contactes, etc.
Són persones dels centres d'atenció primària o són persones contractades per Ferroser?
No. Si ara em diu que perquè l'atenció primària també fa identificació dels contactes. De fet, ara veu, en la resposta anterior m'he equivocat, perquè l'atenció primària fa una identificació de contactes quan té el pacient allà, fa una petita enquesta, etc., identifica els contactes, per tant, també hauríem de sumar que amb això també hi sumen la, doncs, tots els metges al centre de primària, que són uns quants. El seguiment de contactes el fan aquestes persones del call center, que ara en aquest moment hi ha 120 persones contractades.
120 persones contractades pel Concerter, que això continua a hores d'ara contractat a Ferroser, que és la filial de serveis de Ferrovial.
Pues aquest aspecte m'imagino que sí, que continuen contractades amb Ferrovial, sí.
Trobo que hi ha molts dubtes. Estem parlant amb el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i no sé si en un moment com aquest aquesta informació hauria d'estar més clara i més mastegada a l'hora d'explicar-ho. És a dir, hi ha 400 persones que treballen en identificar i rastrejar els contactes i 120 d'elles són corresponents al call center que no sabem a qui està contractat.
No, jo no he dit això, eh? Si vol pot agafar la meva gravació i tornar-ho a dir, eh? No li he dit això, eh? Jo li he dit que hi ha 120 persones que eren les que estaven contractades per Ferrovial i crec que encara, a hores d'ara, estan contractades per Ferrovial.
Estem fent curt.
Si això és el que li interessa, eh? No. Això és el que volia saber,
home.
No?
Sí, home, volia saber, efectivament. Qui se n'està ocupant? Perquè sap què passa? Que jo crec que hi ha una allau d'informació sobre el que estem fent amb el coronavirus i el que hem d'intentar, o intentem, o intento jo modestament, és intentar aclarir i destriar molt què és el que està passant per entendre-ho. Perquè jo crec, i ho dic sempre aquí, no ho sé, que quan entenem les coses, les persones, però ara perquè estem parlant del coronavirus, però quan parlem de política internacional, igual, quan parlem del procés igual, quan parlem d'economia encara més, quan les entenem és quan podem tenir una opinió formada, podem ser corresponsables també de la situació, no? Quan no la tenim o no l'entenem, doncs penso que no anem tan bé i jo li trobo sentit especialment a la nostra feina per això.
Molt bé.
Li volia demanar, fem curt amb aquest número de persones? Estem fent curt amb el moment actual?
Ara, en el moment actual, amb la situació que tenim en alguns llocs, podríem dir que sí, que faria falta encara incorporar més gent, escalar més tot aquest personal.
Es farà? Està pensat fer-ho en breu?
Escalar està pensat fer-ho en breu? Bueno, sí, perquè estem ja intentant escalar tota la part de vigilància epidemiològica incorporant nous reforços. I el que, en certa manera, també segurament algun canvi en la tendència d'algunes de les funcions d'aquest cicle, no? d'aquest flux que està entre la primària i metges de primària, la vigilància epidemiològica i les persones que fan contacte seguiment seguiment de contactes.
Hi ha casos de ciutadans que expliquen que la trucada per ser i notificar-los que han estat en contacte amb una persona que ha donat positiu doncs ha tardat 5 o 6 o 7 dies respecte al dia que van estar amb aquella persona. Hem d'entendre que aquest període de temps és normal i saludable?
Saludable no, evidentment. No. I normal tampoc. Hauria de insisteixo amb el comentari que li he dit abans, també, no? Tot això hauria d'acurtar-se el temps, no? Que tenim el contacte, que té el sistema el contacte detectat i que, per tant, la trucada es fa. El que s'ha d'intentar investigar és les causes de què passa això. Potser des de problemes amb l'enquesta de cas, que és difícil identificar els contactes, pensi que hi ha situacions que has de fer com diverses enquestes al cas per saber una mica quins són els contactes estrets, perquè hi ha de saber, perquè al final és la persona que és cas, que li has d'explicar què significa el concepte de contacte estret i que pensi inclús quin va ser el primer dia que va iniciar símptomes perquè recordi, en certa manera, tots els contactes estrets que va tenir. I aquesta és una informació vital i aleshores a vegades es demoren per aquest sentit o per altres, també, perquè pot haver-hi també un increment enorme de casos, no? En una determinada, que era el que dèiem de la possibilitat de fer curt o no fer curt, en una ubicació geogràfica determinada i que aleshores les enquestes triguen algú més en fer-se el cas del que trigaven. I ho dic pels contactes, perquè la primària detecta uns primers contactes, que són bàsicament els convivents, i després el que es fa és una segona enquesta més profunda, en la qual busquem contactes a nivell laboral. Per exemple, a vegades tenim contactes laborals que el que demanem és que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, que és el que sap la situació d'aquella persona dintre de l'empresa, faci l'enquesta i ens digui quins són els contactes estrets, no? I tot això comporta un temps valiós, no? Valiosíssim, que és el que ens allunya, en certa manera, de tenir la situació ideal de poder trucar al contacte el mateix dia, quasi que el cas és positiu.
Mm. En requereix molta formació poder fer la identificació i el rastreig? Li dic perquè davant la situació que és evident que efectivament doncs, falten mans per poder-ho fer, fins i tot es demana doncs, aquest suport dels serveis laborals de les empreses, els serveis de seguretat laboral de les empreses. No sé si requereix molta formació, ho dic perquè en detectar-se aquesta necessitat hi ha un gruix de la població que s'ofereix com a voluntària. Parlàvem d'Òscar Camps i de Proactiva Open Arms i de la seva gent, però que hi ha ciutadans que també s'hi han oferit. Estan atenent aquest tipus de trucades o pensen que les persones que s'hi han de dedicar han de tenir un perfil concret?
No, jo crec que depèn del cicle on estiguis tu fent la funció, diríem, en conjunt de control epidemiològic. Pel que fa a l'aspecte més relacionat a fer trucades al contacte del cas, no? I explicar-li les condicions d'aïllament, etc., no es necessita un perfil tècnic o una formació especialitzada. Pel que és fer l'enquesta epidemiològica al cas i preguntar aspectes relacionats amb clínica, mèdica, etc., i tal, ja es necessita un perfil amb una formació més tècnica o diferent de l'altra. I ja entrem dintre el que és per identificar brots, per lligar cadenes de transmissió, clústers, per interpretar les dades epidemiològiques, ja és un altre tipus de formació. En aquest cas, que ja és relacionat amb carreres o ciències de la salut.
Ja. Per tant, sí que hi ha un perfil de feina que podria fer doncs, amb menys formació específica a altres persones. Seria més fàcil de trobar aquest perfil. En els últims dies també hem sentit algunes queixes o comentaris sobre la dificultat de les persones que fan aquesta feina de rastreig, que truquen alguns, que ha passat alguna vegada, que han trucat a les persones que han d'estar en quarantena i que els troben que estan treballant. Falten mitjans per garantir o assegurar-se, encara que sigui d'una manera telefònica, que aquelles persones que estan en quarantena facin efectivament aquesta quarantena i que s'estiguin a casa, o falta conscienciació? Com ho veuen des de l'Agència de Salut Pública?
Bueno, falta una mica de tot. Hem de tenir en compte que a vegades treballes amb una sèrie de col·lectius. Un, que segurament falta conscienciació. Dos, que tenen por al moment que entren en un sistema de baixa, etcètera, per la seva feina. I tres, alguns col·lectius que malauradament tenen treball precari i que si no van a la feina, perden la feina. No? Per tant, aquí hi ha un element important. I aquí sí que la possibilitat d'introduir agents de salut comunitària i serveis socials per tractar, per introduir-se més en aquests mediadors culturals, a vegades, perquè igual són problemes d'idiomes, etc., per treballar amb aquests col·lectius, doncs és important. I aleshores això és més un treball de camp que no un treball d'assistència telefònica, no?
Xavier Llevaria, director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, després d'aquesta conversa que hem tingut, resseguint una mica què és el que ha de fer cadascú individualment quan es troba en una situació que ha donat positiu o té un contacte proper que ha donat positiu, però també resseguint doncs, quina és la feina que es fa des dels CAPs i també aquesta feina d'identificació i rastreig de contactes, li vull preguntar... Estem prou ben preparats des de la institució sanitària per afrontar els rebrots que tenim ara mateix a Catalunya?
Estem bastant més jo preparats que el març, evidentment. Aquí és un conjunt, no? És, en primer lloc, és la pròpia societat. És a dir, tu pots precrear, preparar un sistema al màxim, però si el virus està circulant i si la consciència de certs col·lectius socials i l'autoresponsabilitat no funcionen, pues el sistema pot tenir fallides, evidentment.
Així que tot ho carrega sobre la societat?
No, això no havia acabat de respondre.
Disculpe.
Per tant, això és un element important, és a dir, en una societat, si tornéssim a fer la vida que fèiem al principi entre l'1 i el 13 o el 14 de març, ja li dic que hi ha pocs sistemes que ho aguantin, això. En quant a la transmissió del virus, a les patologies derivades, etc. Mentre no tinguem... Estem en una situació en la qual no tenim immunitat. És la primera malaltia tan transmissible i amb aquesta patologia i letalitat que no tenim a la població cap sistema de defensa d'immunització prèvia o vacuna, etc. A partir d'aquí, evidentment, les capacitats del sistema sanitari, tant de l'atenció primària com de l'hospitalària, en quant a equips de protecció individual, les capacitats també de les residències, també en formació, en quant a formació del personal que fa actuacions en la residència, en quant a la disponibilitat d'equips de protecció individual, en quant als protocols, en certa manera ja, sobre quan es tanca una residència, quan no, com es restringeix a les visites, etc., residències de gent gran, estic parlant, també ha canviat. Ha canviat també els protocols dels hospitals, ha canviat els protocols també de la salut pública, de vigilància epidemiològica, han canviat els protocols de la primària. Estem millor preparats. Això no vol dir que tinguem, i això ja no soc en aquest sentit, hauríem de veure si ve una segona onada amb quines característiques d'aquesta segona onada, però hauríem de veure si aquestes capacitats seran les suficients o no seran les suficients per no tenir el mateix situació que vam tenir al març.
Algunes de les necessitats segur han quedat clares també en aquesta conversa. Ens hem quedat sense temps. Xavier Llevaria, director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, gràcies per atendre'ns una vegada més aquí al 9C.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.